L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, Domènec Ramal, un servidor, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, avui dimarts 19 de novembre, un temps d'informació que conjuntament elaborem les diferents emissores municipals associades a EMUTE des dels seus serveis informatius, temps que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. I una informació, la d'avui, que començarà tractant qüestions de l'àmbit mediambiental. D'una banda, per destacar que el president del CODE desmentix que el mosquit tigre s'hagi expandit a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. El president ha volgut recordar que ha estat un fet puntual, un fet immediatament controlat pel Consorci Mediambiental. Més qüestions de l'àmbit mediambiental. L'Ajuntament de Deltebre ha hagut d'actuar d'urgència per protegir el restaurant Els Bascos a la platja de la Marquesa a causa dels efectes del temporal de pluges i vent. I en crònica política avui destacarem que el Congrés dels Diputats tractarà demà la proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana reclamant un fons de rescat per als impositors afectats per la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Prop de la meitat dels infants tutelats a les Terres de l'Ebre estan acollits per la seva família extensa. Ara el Departament de Benestar ha reforçat amb dos tècnics el servei de seguiment i suport a les famílies a la comarca del Montsià. A Santa Bàrbara, la Fira de l'Oli premia els expositors fidels, tot i que enguany la collita de l'oli ha arribat amb retard, ja es podrà adquirir el primer oli novell d'una temporada, amb poca collita. A l'Ametlla de Mar, l'Escola Municipal de Música comença les audicions amb motiu de la celebració dels actes de la patrona dels músics, Santa Cecília. I a Alcanar, el passat divendres es presentava el projecte Aprenem Junts, projecte d'aprenentatge-servei entre alumnes de l'IESOL de Riu i la Biblioteca Trinitari Fabregat. Acabarem tractant propostes de l'àmbit de la cultura. Tortosa preparen un homenatge amb motiu dels 25 anys de la publicació del Camí de Sirga a Jesús Moncada. I abans d'arribar a la informació meteorològica, direm també que els advocats de les Terres de l'Ebre demà dimecres protestaran contra la llei de taxes. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, obrim avui el nostre temps d'informació tractant qüestions mediambientals i per fer-ho anem cap a Amposta Ràdio, perquè Manel Ramon, en la seva crònica d'avui, la primera de les que tractarem en este informatiu, ens explica que el president del CODE ha desmentit que el mosquit tigre s'hagi expandit a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. El president ha volgut també recordar que els mosquits tigre trobats han estat fets puntuals i immediatament controlats pel Consorci Mediambiental. Manel Ramon.
El mosquit tigre no ha estat colonitzat a les Terres de l'Ebre, així ho ha explicat el president del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià, Javier Royo, en unes declaracions fetes al Canal 21. Royo ha manifestat el seu malestar per l'alarmisme que han provocat alguns mitjans de comunicació, que la setmana passada van informar de que s'havien localitzat exemplars de mosquit tigre en 5 municipis del territori. En concret, en els darrers anys, els tècnics del CODE havien trobat exemplars d'aquest insecte a l'Ampolla, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Javier Royo explicava aquest fet de la següent manera.
Així ha estat, sento parlar tan clar, però la veritat és que s'ha magnificat en excés la notícia i en cap moment, i això ho podem afirmar rotundament, el mosquit tigre està colonitzant les Terres de l'Ebre, en cap moment. Tot va partir d'una roda de premsa que vam fer la setmana passada per presentar la campanya del mosquit i la campanya de la mosca negra, i allí, com m'agrada dir a mi exageradament, vam parlar de que vam d'un milió de mosquits del Delta i un milió de mosca negra i vam parlar de 15 mosquits tigre. Resulta que la notícia que va sortir i va sortir magnificada és el mosquit tigre. Van trobar temes puntuals fa 2 anys enrere a l'Ampolla un mosquit tigre. L'estiu del 2012 a Sant Jaume on van trobar tres o quatre mosquits tigres. Ara un petit focus a Sant Carles de la Ràpita. Ho hem aniquilat per la població que hem anat localitzat de mosquit tigre, per la població que hem anat localitzant, que ho estem controlant contínuament, no podem parlar en cap moment de colonització del delta.
Royo ha explicat, però, que no poden descartar que el mosquit tigre pugui arribar al territori expandint-se des del Camp de Tarragona. En qualsevol cas, ha dit, també ha confirmat que el CODE està treballant amb temps per definir la seva estratègia d'actuació.
Gràcies, Manel. No deixem de tractar qüestions mediambientals i en este cas hem de viatjar cap a Deltebre perquè l'Ajuntament d'aquesta població ha hagut d'actuar d'urgència en les últimes hores per protegir el restaurant Els Bascos a la platja de la Marquesa dels efectes del temporal de pluja i vent de les últimes hores. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El temporal que afecta el país des del passat cap de setmana ha tornat a malmetre les zones més vulnerables del Delta de l'Ebre. Al terme municipal de Deltebre, la platja de la Marquesa i l'accés a la punta del Fangar s'han tornat a veure afectades per l'avanç de la mar i les fortes onades del temporal. L'Ajuntament de Deltebre ha hagut d'actuar d'urgència per protegir una construcció existent a la zona, el restaurant Les Bascos, que el dissabte passat va veure com les onades arribaven fins a la paret de l'edifici i entraven a l'interior del restaurant tancat durant els mesos d'hivern. Segons explicava l'alcalde de Deltebre, davant l'avanç de les onades van decidir actuar d'urgència i encarregar un camió de grans pedres d'escullera. José Emilio Bertomeu.
Un dels punts més febles del Delta, no? La platja de la Marquesa, el dissabte, pues, en el temporal que hi havia, pues, vaig tindre que prendre la decisió d'actuar en urgència referent a això. No? Estaven les oles de metro i mig, dos metres, que estaven tirant quasi ben terra el que era el restaurant dels Bascos. Se va prendre la decisió de poder tirar unes pedres, més que sigui per a resguardar l'edificació que hi havia allí. Va ser un moment molt delicat que es va tindre en compte i que es va demanar l'ajuda també a la comunitat de regants pel tema de les pales i així m'ho la van picar i vam tirar uns camions de pedra per a, ja et dic, salvaguardar el que era la construcció del restaurant dels Bascos.
L'Ajuntament va notificar l'actuació a la Direcció de Costes del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, responsable de la zona de domini públic marítimo-terrestre més propera a la mar. Tècnic de Costes i de la Generalitat es desplaçaven ahir fins a la zona per avaluar la situació i els resultats de l'actuació d'urgència dut a terme per l'Ajuntament de Deltebre. A l'altra banda del Delta, el temporal també va afectar l'altre punt vulnerable per excel·lència de l'espai natural, la barra del Trabucador. El camí d'accés a les salines va quedar molt malmès per l'aigua i l'estat de la mar, i els camions de l'empresa que l'explota Infosa no van poder entrar ahir a carregar. Sí que ho van poder fer els treballadors en jeeps, els quals confien poder arranjar el camí i fer-lo de nou practicable en uns pocs dies.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El Congrés dels Diputats tractarà demà, dimecres, la proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana de Catalunya reclamant un fons de rescat per als impositors afectats per la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Des de l'Aldea i la seva emissora municipal, Antena Aldaia, ens ho explica Seto Gallego.
Esquerra Republicana demanarà al Congrés que es creï un fons de rescat per als impositors entrampats en la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, acompanyat del president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, Gervasi Espa, i del regidor tortosí Josep Felip Monclús han explicat en roda de premsa que aquest dimecres a la tarda a la Comissió d'Economia i Competitivitat del Congrés dels Diputats, la republicana Teresa Jordà defensarà una proposició no de llei amb què es demanarà que es creï un fons econòmic de rescat per garantir que els afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea recuperin els milions d'euros d'estalvis que hi tenien depositats. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Des del grup municipal de l'Aldea, del govern de l'Aldea, des del grup parlamentari del Parlament de Catalunya i des del Congrés dels Diputats en aquest cas, hi ficarem totes les eines i totes les pressions necessàries i totes les gestions, diguéssim, que poguéssim fer per tal de que poguéssim arribar a una solució immediata.
Esquerra vol que Bankia, ja rescatada amb diners públics, retorni els dipòsits als impositors perquè és qui donava cobertura i marca a la secció de crèdit de l'Aldea. La proposició va ser enregistrada al mes de juny de 2012, però fins ara els republicans no han disposat del torn per poder portar-la a debat.
Gràcies, Seto. Parlem ara de qüestions relacionades amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i ho fem anant a la comarca del Montsià. Prop de la meitat dels infants tutelats a les Terres de l'Ebre estan acollits per la seva família extensa. Un 44,8% concretament dels infants tutelats a les Terres de l'Ebre estan acollits per aquesta iniciativa, la de la família extensa, una xifra 10 punts superior a la mitjana catalana. Es tracta de la fórmula que actualment prioritza el Departament de Benestar i Família per acollir infants i adolescents tutelats per davant de les famílies alienes o els centres. Asseguren que l'acompanyament de la família extensa permet un millor encaix emocional, així com afrontar de manera més satisfactòria problemes de salut, psicològics o de rendiment escolar. Per fomentar aquesta via, amb el projecte La meua família m'acull, la Generalitat ha reforçat amb dos tècnics el servei de suport a les famílies extenses a la comarca del Montsià. El Servei d'Integració en Família Extensa del Montsià acaba d'incorporar un psicòleg i un treballador social per poder així reforçar i millorar l'atenció de les famílies que s'acullen al projecte de la comarca. Fins a aquests moments, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a les Terres de l'Ebre prestava aquest servei amb un equip ubicat a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, a Tortosa. En el cas concret del Montsià, dels 100 infants tutelats temporalment per la Generalitat, 46 es troben acollits en família extensa, avis, tiets o germans grans, unes xifres que se situen per sobre de la mitjana catalana amb 2.400 infants en aquest règim d'un total de 7.168 tutelats. Es tracta, de fet, de l'alternativa que la Direcció General aplica prioritàriament en el cas de menors en situació de desemparament que no poden viure amb els seus pares i passa per davant l'acolliment en famílies alienes o centres d'internament. Aquesta resposta, segons ha constatat la directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Mercè Sant Martí, té el seu origen en el desplegament de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i Adolescència, que establia l'acolliment en família extensa com a primera opció. D'acord amb els estudis que compta el departament, es tracta de la modalitat més idònia i amb millors resultats per als menors, en la línia de poder-los facilitar un entorn més adequat per al seu desenvolupament, en detriment de la focalització d'esforços en l'atenció professionals en els centres que prevalia fins ara. La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Família, Mercè Sant Martí, destacava la voluntat de fomentar l'acolliment familiar per davant del de les famílies alienes després dels riscos que ha revelat el cas d'abusos a un menor a Castelldans. Mercè Sant Martí.
Si bé és una mesura molt bona, també és una mesura que té molts riscos i quan passa doncs, una situació com aquesta, doncs, sembla que tot ens cau tot el castell, no? I sembla que a vegades, doncs, com va dir el Papa, doncs un arbre que cau fa més soroll que tot un bosc emergent. L'acolliment familiar és un acolliment molt bo, és un acolliment que no és tan professional, però que realment la part emocional, doncs, el que demostra en tots els estudis és que és el millor, i així es va recollir la llei que es va aprovar per unanimitat, per tant és la voluntat de tots. I per tant, doncs, d'alguna manera s'hi ha de poder seguir lluitant perquè sigui així.
Sant Martí explicava que l'acolliment per família extensa troba més facilitats en entorns rurals que a les grans ciutats.
A les Terres de l'Ebre l'aprovació de joves és més petita que altres llocs. La més baixa és Barcelona, que és un 15%. Aquí a les Terres de l'Ebre és un 17%. I també a Lleida és un 17%. A l'haver-hi poblacions també més envellides, doncs hi ha més persones adultes en proporció d'infants, també hi ha aquesta lògica de que les persones doncs, tinguin una situació diferent i pugui haver-hi... Barcelona és una ciutat on la gent hi va a treballar, llavors cercar aquest acolliment i lligar-lo potser és més difícil. I és, evidentment, com vostè diu, no? Que el fet de que sigui en una zona rural doncs, és més fàcil de que puguis potenciar aquest acolliment amb família extensa.
En aquest context, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha iniciat l'expansió progressiva del projecte La meua família m'acull per les diferents àrees del país on encara no hi és present. Fins a aquests moments s'ha implantat als districtes de Sant Martí i Nou Barris, a Barcelona, a les ciutats de Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, al Barcelonès, Lleida, Reus i Girona, així com a la comarca de la Selva i les Terres de l'Ebre. Fins a aquests moments, en aquests territoris s'han atès un total de 695 infants i a 547 famílies acollidores extenses. El servei arribarà també aviat a la ciutat de Tarragona.
Oli novell, cítrics, comerç, gastronomia, la conjunció perfecta per gaudir d'una bona fira. 17a edició de la Fira de l'Oli novell, els cítrics i el comerç. Dies 22, 23 i 24 de novembre a Santa Bàrbara. Te la perdràs?
La...
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. Parlem de la Fira de l'Oli, que enguany premiarà els expositors fidels. Tot i que enguany la collita de l'oli arriba amb retard, a la fira ja es podrà adquirir el primer oli novell d'una temporada amb poca collita. L'Ajuntament planer aplicarà descomptes del 10 o el 5% als expositors més fidels. Recordem que des del 1 de novembre i paral·lelament a la fira també s'organitzen les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, jornades en les quals hi participen un total de 6 restaurants del municipi. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, i ja està tot enllestit per a la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, que aquest proper cap de setmana es portarà a terme al municipi planer. En aquesta 17a edició hi participaran un total de 50 expositors, vinguts de diferents indrets, la major part fidels a la Fira de l'Oli Novell. La regidora de Festa, Judit Lleixà, explicava que, tot i l'experiència dels darrers 2 anys, que ha estat pèssima per les inclemències meteorològiques, està molt satisfeta de la resposta que demostra que les coses es fan bé i que la gent confia en la fira. Escoltem Lleixà.
De moment anem aguantant. Tenim uns 50 expositors a l'interior i 10 o 12 de maquinària agrícola. La resposta per a mi és molt més òptima de la que m'esperava, perquè clar, els 2 anys pues, han sigut molt desastrosos. I bueno, esperem que aquest any poguéssim gaudir-ne. De moment el temps ens està dient que aguantarà, perquè si d'una cosa està pendent la regidoria de fires és del temps, tot i que no hi podem fer res, no? Però bueno, això de tindre aquesta resposta dels expositors pues, demostra que s'estan fent les coses correctament i que estan confiant en la nostra fira.
Aquest any els expositors estaran agrupats en una sola carpa. Aquesta és una de les novetats, però també el fet de premiar la fidelitat dels expositors que fa anys que participen al certamen. D'aquesta manera tindran un descompte d'entre el 10 i el 5% de l'import de l'estand, depenent de si fa més de 10 anys o més de 5 que assisteixen a la fira.
La novetat d'aquest any és que han volgut premiar la fidelitat d'aquests expositors, perquè veiem que per a ells també és un gran sacrifici estar a la fira, i llavors pues, vam pensar de quina manera podíem premiar aquesta fidelitat, no? Que és molt important per a la regidoria de fires. I pues, bueno, vam decidir que els expositors que portaven 10 anys ininterrompidament participant a la fira, els faríem un 10% de descompte a l'hora de llogar el seu estand, i els que en portessin 5 anys els oferíem un 5% de descompte. La novetat de la fira d'aquest any és esta.
Molt bé.
Ajustem pressupost, però intentem premiar aquesta fidelitat.
Com tots els anys, hi ha un bon grapat d'activitats complementàries que se sumaran a l'oferta firal. Exposicions, passejades amb carro i cavalls, incama de jocs populars, concurs de dibuix. Prèviament, aquest proper dijous, a les 7 de la tarda i al Museu de la Vida a la Plana, s'hi farà una jornada tècnica que, sota el títol "Com ens afecta la nova normativa d'ús sostenible de fitosanitaris", anirà a càrrec de Laura Soler, tècnica del JARC a les Terres de l'Ebre. També des del passat 1 de novembre van encetar-se les jornades gastronòmiques de la cuina de la Plana, en les que hi participen 6 restauradors del municipi i que s'allargaran fins als principis de desembre. La fira compta amb un pressupost estimat d'uns 50.000 euros, els mateixos que l'any passat i que, segons la regidora Judit Lleixà, procuraran no superar.
Gràcies, Tere. Parlem ara de qüestions musicals. A l'Ametlla de Mar, l'Escola Municipal de Música comença les audicions amb motiu de la celebració de la Festa de Santa Cecília. Des de l'Escola de Música de l'Ametlla s'enceten aquestes audicions, concretament ho van fer ahir dilluns, i tindran lloc fins dijous, amb motiu de la celebració de la patrona dels músics, Santa Cecília. A més, enguany, des de l'Escola de Música Calera, recuperen l'activitat de portar la música a l'Escola Sant Jordi. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
L'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar realitza audicions amb motiu de la celebració de Santa Cecília aquesta setmana. Dilluns es van encetar les audicions amb la guitarra i el piano, i aquest dimarts és el torn de la trompeta i la percussió a les 8 del vespre a l'aula 2. El dimecres, dia 20 de novembre, tindrà lloc l'audició de saxos, oboès i cant a l'aula 4. a les 5 de la tarda. I aquest mateix dimecres, a les 6 i mitja de la tarda, una miqueta més tard, a la Sala de la Societat, estan previstes les audicions de cant, flautes, saxos, quartet de saxos, a més del teatre musical. Aquesta activitat, el teatre musical, és una activitat que té molt d'èxit. De fet, va començar com un taller i ràpidament va enganxar els alumnes amb l'adaptació del musical Grease. Finalment, dijous, a les 5 i mitja, és el torn dels més petits de llenguatges. A més, hi haurà les audicions de trompa i clarinet a la Sala de la Societat. D'altra banda, aquesta Santa Cecília es recupera des de l'EMMA l'activitat que consisteix en portar la música a l'Escola Sant Jordi, que tindrà lloc aquest divendres a partir de les 9 del matí. Fàtima Hidalgo, directora de l'EMMA, ens desvetlla els detalls de l'activitat.
També tenim el divendres, tenim una activitat nova, que és que portem la música a l'Escola de Sant Jordi. Llavors, a les 9 del matí anirem a l'escola i els farem un concertet i unes activitats a tots els xiquets. Farem, primer començarem amb els més petits de tots, els contarem un conte i llavors els farem dibuixar i pintar la música que ells escolten. I a partir dels dibuixos que ells ens faran, farem una exposició a l'escola durant la setmana següent. I després ja agafarem els més grandets i els farem un concertet en presentació d'instruments on tocaran els seus companys de classe que van a l'escola de música.
I és que, si dona alguns Hidalgo, l'objectiu d'aquesta activitat és que els nens i nenes descobreixin la música i que coneguin la part divertida de tocar un instrument.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I anem ara cap a Alcanar per parlar del projecte Aprenem Junts, un projecte d'aprenentatge servei entre els alumnes de l'IESOL de Riu i la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. El projecte pretén conscienciar els alumnes de la necessitat social del municipi i donar a conèixer la importància del voluntariat com a acció responsable de compromís cívic. Des de l'Ajuntament d'Alcanar ho explicava la regidora d'Educació, Mari Carmen Navarro.
El divendres passat vam fer la presentació del projecte Aprenem Junts a la Biblioteca Trinitari Fabregat. La presentació va ser a càrrec de les diferents institucions involucrades, serveis territorials del Departament d'Educació, l'Ajuntament d'Alcanar, tant de la Regidoria d'Ensenyament i la Regidoria de Cultura, i de l'Institut Sol de Riu, que és el lloc on se du a terme aquest projecte. És un projecte d'aprenentatge-servei entre l'alumnat de l'Institut Sol de Riu i la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. El projecte pretén conscienciar a l'alumnat de secundària de la necessitat social del municipi i donar a conèixer la importància del voluntariat com a acció responsable de compromís cívic. Aquest alumnat realitzarà un treball previ de preparació de totes aquelles activitats que després duran a terme a la biblioteca, concretament a la sala infantil, ja que es tracta de que les activitats que organitzen van dirigides a donar cobertura a aquell alumnat o a aquells usuaris de la biblioteca d'edat més joveneta que van a fer ús i que estan totes les tardes allí dalt amb les nostres bibliotecàries per a que puguen gaudir de diferents activitats que no siguin només la lectura, tot i que la lectura també és un dels punts més importants d'aquest projecte. Se preparen activitats lúdiques que compaginen el que pogués ser tant el joc com l'aprenentatge.
Tal i com la regidora explicava, enguany es tracta d'un projecte pilot, però que l'any que ve ja formarà part del currículum dels estudiants del centre educatiu d'Alcanar, de l'IESOL de Riu. I d'Alcanar anem cap a Tortosa, en este cas ho fem per destacar l'organització a la capital del Baix Ebre d'un homenatge amb motiu dels 25 anys de la publicació de l'obra de Jesús Moncada, Camí de Sirga. L'acte serà aquest proper divendres a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de la capital del Baix Ebre, i ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec Camí de Sirga és la primera novel·la escrita per Jesús Moncada, nascut a Mequinensa. Va ser publicada l'any 1988 i ben aviat va tenir el reconeixement de la crítica, fet que queda demostrat també amb els premis aconseguits, entre els quals el Joan Creixell, Ciutat de Barcelona, Fundació Amics de les Arts i Lletres de Sabadell, la crítica Serra d'Or, Nacional de la Crítica i finalista del Nacional de Literatura. També per les nombroses traduccions que s'han realitzat fins ara. De fet, per aquest motiu, la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa serà l'escenari aquest proper divendres de l'homenatge a Jesús Moncada, amb motiu dels 25 anys de la publicació d'aquesta mateixa novel·la. L'acte començarà a les 7:30 de la tarda i comptarà amb les intervencions de l'escriptora Rosa Regàs, que pronunciarà una conferència, de la germana de l'homenatjat, Rosa Maria Moncada, així com també de la cantautora tortosina, Montse Castellà. Recordem que l'homenatge està organitzat per la seu territorial d'Òmnium Cultural i la productora cultural Lo Fardatxo, amb la col·laboració de l'Institut Joaquim Bau, Cristòfol Despuig i de Roquetes, a més de diferents entitats i institucions de la ciutat, entre les quals el Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre o l'antena cultural de la URB.
Gràcies, Tere. Abans d'arribar a la informació meteorològica, avui destacarem també aquesta protesta que per demà dimecres convoca el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa. El col·legi fa una crida a tota la ciutadania perquè se sume a les protestes que han organitzat, com diem, per demà dimecres 20 de novembre contra la llei de taxes judicials, coincidint amb que es complix un any de la seva aprovació. Les concentracions es faran al jutjat de Tortosa, Amposta i Gandesa a les 12 del migdia. Els lletrats també aprofitaran per manifestar el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial, una llei que eliminaria més de 40 òrgans judicials i els prop de 900 jutjats de pau que hi ha a Catalunya. El degà del Col·legi d'Advocats de Tortosa, Josep Canicio, considera inadmissible que hi hagi peatges per accedir a la justícia.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que encara avui continuem parlant d'aquestes pluges cada cop més restringides cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, encara durant el matí no es descarta alguna precipitació que pot caure cap al litoral prelitoral, costa central, costa daurada, fenòmens ja més puntuals i febles en conjunt i amb tendència a anar desapareixent. Persistirà encara, però, aquesta inestabilitat, com comentàvem, cap a les comarques del nord-est. Amb unes temperatures semblants, al migdia també temperatures als valors més alts entre aquests 14, 15, 16 graus a totes estirar, i avui el protagonista, el vent, que bufa amb força i que encara ho continuarà fent, cops que ja han passat d'aquests 100 km per hora cap a l'Empordà, aquest mestral cap a les Terres de l'Ebre, i també la neu, neu que s'intensificarà al llarg d'aquesta tarda cap al Pirineu, principalment cap a la seva vessant nord, amb una cota de neu que anirà tirant cap avall. Es situarà entorn a aquests 1.400 metres cap a punts del Pirineu Oriental, més baixa cap a la vessant nord, baixant fins a aquests 800-900 metres. Un aire fred que ens acompanyarà els propers dies, amb aquest ambient d'hivern que tindrem de cara a les properes jornades, això sí, amb més estones de sol, però amb temperatures més baixes.
I amb la informació meteorològica, un dia més hem arribat a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat, que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 19 de novembre, un dia més ha estat un servidor, Domènec Ramal, qui us ha parlat en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a MUTE i els seus serveis informatius. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança a l'hora d'escollir una emissora municipal per informar-vos. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.